Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Junts ha elevat la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez avui al Congrés dels Diputats. Durant la sessió de control a l'executiu central, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat el president espanyol de destinar els diners dels impostos a pagar rescats d'estrelles de la flotilla, al finançament il·legal de partits i a la prostitució. La portaveu de Junts ha amenaçat amb l'hora del canvi, un advertiment que els socialistes emmarquen en el joc polític. Els escoltem.
Han aconseguit que la gent estigui fins als nassos de tots i després diran que acabar la dreta és culpa nostra. Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi.
Este es el gobierno que ha hecho más por los trabajadores y trabajadoras autónomos de toda la historia de la democracia. Por supuesto que sí. Hoy hay más prestaciones sociales a favor de los trabajadores autónomos que cuando gobernaba la derecha.
Més qüestions. El conjunt d'abrics de l'ermita de la Pietat d'Ulldecona, al Montsià, dins del conjunt de rupestre llevantí, declarat, recordem-ho, Patrimoni de la Humanitat, ha resistit el pas dels aiguats de la borrasca Alice sense aparentment patir afectacions importants. Tot i això, l'Ajuntament d'Ulldecona, que participa en programes de conservació preventius de les pintures, ha facturat una anàlisi en profunditat de les afectacions que l'aigua hagi pogut ocasionar a l'espai. Les pluges torrencials caigudes sobre la serra de Godà han causat alguns despreniments de les roques de l'abric quart. I el sindicat de taxistes Elite Taxi desconvoca totes les protestes previstes contra el Futbol Club Barcelona pel seu acord amb Uber, entre elles una convocada per avui mateix. En un comunicat, el sindicat dona per tancat definitivament el conflicte amb el club després que hi hagi garantit que dins l'acord amb Uber s'ha inclòs clàusules que els obliguen a complir la legalitat. A més, en cas que no ho facin, diu que es preveu el trencament d'aquest contracte. I l'Ajuntament de Tarragona modificarà l'ordenança d'obres per agilitzar l'atorgament de llicències. L'objectiu és que les resolucions arribin en un màxim de 2 mesos. Es preveu que es comencin a aplicar abans de l'estiu, així quan la nova normativa entri en vigor, les persones i empreses que vulguin fer reparacions hauran d'omplir un únic document al lloc dels 3 actuals. Darrer punt, el Barça, que va golejar ahir l'Olympiacos, i ja pensa en el Real Madrid de cara al clàssic de diumenge. Per tant, una altra fita a posar al calendari.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aro Seren, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 22 d'octubre i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, déu-n'hi-do la temperatura, com s'està enfilant, gairebé d'estiu, el panorama actual, i és que molts valors ja estan passant dels 25 graus. Atenció, perquè les màximes d'aquesta tarda, en algun cas, festejaran amb els 30 graus, sobretot a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona i també a les comarques tarragonines i de l'Ebre, sempre amb una mica de vent de garbí o de ponent, que sobretot a les comarques de la Catalunya central i les muntanyes de Tarragona bufarà amb més intensitat. Vent acompanyant aquest sol, per altra banda, que ha de ser present a la majoria de comarques. Només a l'Alt Pirineu s'anirà carregant. De fet, aquesta nit i matinada arribarà a caure algun ruixadet en aquesta banda alta pirinenca, també alguna gotellada molt dispersa a la resta del país, però és que després, demà ja, el que farà és una ventada de cal ample, un vent que passarà dels 100 km per hora en àrees urbanes, per exemple, de l'àrea metropolitana, i del Camp de Tarragona. Un vent que continuarà fent que l'ambient sigui molt suau, sobretot a primeres hores del matí. Estem pendents a la xarxa.
Connectats amb Carme Reverte.
Avui, a propòsit de les polítiques del dret al temps i de la proposta del president Pedro Sánchez d'eliminar el canvi d'hora, avui al Connectats parlarem amb Marta Junqué, directora de Time Use Initiative. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la proposta dels experts per reduir l'impacte de les inundacions i també l'efecte dels radars. A partir de les 5 coneixerem el duet Tartarrelena de la mà d'una de les seves components, la castellarenca Elena Ros. Continuarem amb gastronomia per parlar de bolets amb el cuiner Manel Guirado i acabarem amb cultura per conèixer els detalls de la campanya Fa 6 anys tria un llibre. Ho farem amb la llibretera del Pati de Llibres Montsoler. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
I ara sí, a les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa obrirà per primer cop una línia d'ajuts a la neteja de pintades i grafits en edificis privats. Fins ara sol actua en espais públics, plaques i mobiliari urbà, prioritzant sempre les pintades que atempten contra drets i llibertats personals. En espais privats s'intervé només si hi ha comentaris ofensius o dades personals. El ple d'octubre aprovarà les bases per l'atorgament de subvencions a persones físiques i jurídiques als qui hagin embrutat la paret o qualsevol altre element que doni a la via pública. La primera convocatòria arribarà ben entrat l'any 2026. Les bases no fixen imports ni topalls als ajuts. Es determinaran a cada convocatòria i segons l'assignació pressupostària. Els fons s'atorgaran per ordre de sol·licitud i fins que s'acabin. Els particulars hauran de demanar l'ajut i executar l'actuació i justificar-ne el cost. Cada persona física o jurídica només podrà beneficiar-se d'una subvenció per convocatòria. En poc més d'un any, l'Ajuntament de Terrassa ha netejat 263 pintades en edificis públics i s'han repintat 10.800 metres quadrats de mur. S'han fet 73 actuacions més en plaques, mobiliari i parts infantils. Els treballadors municipals hi han destinat 3.700 hores de feina.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sabadell estrena la T Sabadell, el nou sistema de validació sense contacte als autobusos de la TUS. El nou mètode conviurà amb l'actual, les targetes magnètiques, fins al 31 de març de l'any que ve. Això vol dir que el canvi serà progressiu, de manera que els usuaris de la TUS podran donar-se d'alta al nou sistema a partir de l'1 de desembre i començar a adquirir els nous suports, que seran un de cartró, un de plàstic o bé el telèfon mòbil. Aquests suports és on es carregaran els títols, tants com vulgui l'usuari, i és el que caldrà apropar a les noves validadores per autoritzar el viatge. La tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà, Marc Molina, ha detallat en què consisteix cada suport per als quals, tret del mòbil, caldrà pagar per adquirir-los.
Hi haurà el suport de cartró, recarregable i ideal per a usos puntuals, que permet carregar títols com la T10. Aquest suport entre l'1 de desembre i el 31 de gener serà gratuït i a partir de l'1 de febrer tindrà un cost d'un euro. Després tindrem el suport de PVC reutilitzable. Aquest és molt més resistent i està pensat per un ús molt més habitual, permet tenir diversos títols actius alhora. Aquest també entre l'1 de desembre i el 31 de gener serà totalment gratuït i a partir de l'1 de febrer costarà 4,50 euros. I com no, tindrem el mòbil a través de l'APP de la TUS.
La nova T Sabadell, que suposarà la instal·lació de noves validadores a tota la flota de la TUS, ha suposat una inversió de 300.000 euros que en un 90% s'han finançat a través dels fons europeus Next Generation.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. La drogueria badalonina Can Boter ha estat distingida amb el Premi Nacional als Establiments Comercials Centenaris. D'aquesta manera, la Generalitat reconeix la trajectòria i la contribució en el sector comercial d'aquest establiment centenari de Badalona. El reconeixement a Can Boter arriba com a homenatge a una de les empreses més emblemàtiques de la ciutat, amb una història vinculada a la indústria química i farmacèutica badalonina. Fundat al primer quart del segle XX per Josep Boter Agulló, el negoci ha estat clau en la modernització del sector químic local i és actualment un dels pocs establiments catalogats com a emplaçament històric representatiu de la química a Badalona. En total, el govern ha premiat 28 empreses i entitats de tot el país en aquesta edició dels Premis Nacionals de Comerç i dels Establiments Comercials Centenaris. L'acte del lliurament s'ha celebrat aquest dimarts al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, presidit pel president Salvador Illa.
Perquè sou un referent, conformeu una vessant de la identitat de Catalunya molt important i contribuïu a la prosperitat del país. El comerç és també un bon termòmetre del país. Si el comerç de proximitat perviu, significa que Catalunya manté la seva cohesió, la seva convivència i el seu model de vida.
Entre els reconeixements especials també s'ha atorgat un premi pòstum a Damià León, president de l'Associació de Venedors Autònoms del Mercat de Sant Adrià.
Gràcies, Anna. I ara anem fins al Prat de Llobregat. En Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local. Es tracta d'una terra que inspira, el Prat un lloc de pel·lícula, i la inspiradora, amb guió, direcció i producció de Xavier Esteban i música del també pretenc Xavier Alias. A més, aquesta última peça també compta amb una nodrida representació d'intèrprets també potablava. Escoltem el seu creador i també a Laia Buixader, de la Catalunya Film Commission.
Parteix d'aquest personatge misteriós, que és la inspiradora, i que tracta d'això, de visibilitzar les possibilitats que té el Prat com a localització.
El Prat sempre ha sigut un gran còmplice nostre a través de, del Prat Film Office, que dius que fa 13 anys que es va crear, doncs cada cop els rodatges han anat augmentant any rere any, i això és qüestió de que hi ha una persona o un equip allà al darrere que treballa i que fa molta feina, molt ben feta.
I és que la vinculació del Prat amb el cinema remunta a fa 90 anys, quan es va filmar la primera pel·lícula, que per cert forma part de les imatges que recull un dels nous spots. Una primera espurna de tot un moviment de persones dedicades al setè art. Escoltem la responsable del Prat Film Office, Elena Torrent, i la directora de l'Arxiu Municipal, Marga Gómez.
Era posar en valor que el Prat és terra de cinema des de fa just 90 anys, que és quan es va fer el primer rodatge, la pel·lícula Memórtego, i al final és una trobada de celebració d'aquests 90 anys i de posar en valor doncs, que no només en aquella època hi havia doncs, un grup de cinema amateur, sinó que aquesta tradició cinematogràfica doncs, arriba fins a dia d'avui.
El que m'agrada molt des de l'arxiu és veure com els joves creadors actuals de cop descobreixen les pel·lícules d'aquests pioners i de fet queden bocabadats per la qualitat d'aquestes pel·lícules, qualitat que ja en el seu moment ja va ser reconeguda a través de premis.
Però la jornada també ha estat un homenatge a una de les figures capdals i sense les quals el cinema pretenc no s'entendria, Fermí Marimon. Amb l'estrena del documental de la pretenca Alba Roig, al cine del Fermí, un amor en pantalla gran.
Gràcies, Lluís. I ara arribem al Vallès de nou, Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest dimecres al matí ha tingut lloc la setena trobada de sales del cicle Gaudí a l'Auditori Municipal Miquel Pont de Castellà. Aquesta cita, organitzada per l'Acadèmia del Cinema Català amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellà i el Club Cinema Castellà, ha permès un cop més als cineclubs i a les institucions que donen suport al cicle Gaudí arreu de Catalunya conèixer i posar en comú diversos aspectes relacionats amb aquest cicle que tan bona salut té al nostre país, com ho demostra el número creixent de sales que actualment l'acullen, fins a 139. La jornada serveix per presentar els resultats i novetats del cicle, el projecte educatiu, l'accessibilitat, la comunicació i la rellevància del cicle al territori i permet als assistents posar sobre la taula diverses qüestions relacionades amb el cinema català present a les nombroses poblacions catalanes. en aquesta ocasió hi han assistit 50 cineclubs d'arreu del territori català, entre d'altres l'entitat anfitriona de Castellà, cineclubs de Barcelona, Caldes de Montbui, Cassà de la Selva, Llun Llarg, etc. L'acte s'ha iniciat amb una presentació institucional on la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Culell, ha posat èmfasis en el projecte educatiu Una aposta per acostar el cinema català als més joves per ajudar-los a descobrir els oficis del cinema.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Sara Vella.
La implementació del nou servei de neteja i recollida de residus ja s'està fent notar a Sant Cugat amb l'estrena dels nous contenidors, l'augment de la freqüència de neteja i l'arribada de la nova maquinària, així com l'inici de l'eliminació dels contenidors soterrats. A partir de l'1 de desembre, però, es posaran en marxa dues de les principals novetats, la recollida comercial porta a porta i el desplegament de plataformes mòbils al centre del municipi. Les plataformes mòbils s'instal·laran cada tarda en diferents punts del centre amb vehicles elèctrics perquè el veïnat hi pugui dipositar les 5 fraccions de residus, orgànica, resta, paper, vidre i envasos. A primera hora de la nit aquestes plataformes es retiraran per deixar l'espai lliure. Segons ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraire, aquest nou sistema vol facilitar la vida al veïnat i als comerços, acostant el servei i fent més fàcil la recollida selectiva. L'Ajuntament preveu que una vegada es posi en marxa aquest servei, la ciutadania es pugui familiaritzar amb el funcionament de les plataformes en 2 setmanes, gràcies al suport d'informadors que ajudaran en el procés. Paral·lelament, es desplegarà la recollida porta a porta comercial, que s'iniciarà al centre i s'ampliarà progressivament a altres zones del municipi. La segona fase d'aquest sistema s'activarà l'1 de febrer de 2026 i arribarà a tots els comerços de la ciutat.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fa pocs dies s'ha celebrat a Barcelona la Time Use Week 2025, la Setmana Internacional dels Horaris i el Temps. Es tracta de l'esdeveniment internacional per a la promoció, intercanvi de coneixement i de casos d'èxit sobre polítiques del temps i dret al temps. Avui al Connectats volem saber i volem parlar sobre això, també sobre l'anunci que ha fet aquest dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que vol proposar a Europa eliminar el canvi d'hora. Per parlar de tot plegat, marxem fins als estudis del Prat Ràdio amb Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, és que les polítiques del temps són eines clau per reduir les desigualtats causades per la pobresa de temps i construir una societat més saludable, justa i eficient. Avui volem parlar d'aquesta Time Use Week, però també de la importància d'una bona gestió del temps i de com repercuteix en el nostre benestar. I per això saludem la directora de Time Use Initiative, la Marta Junquer. Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Parlàvem, per començar aquesta entrevista, d'aquesta Time Use Week. De fet, tu has participat com a ponent. Per tothom que ens estigui escoltant, ja ha passat, però en què consisteix aquesta setmana del temps?
Bàsicament estem molt contentes perquè ha sigut la 11a setmana del temps que estem organitzant aquí a Catalunya i la 6a que ja hi participa també públic internacional. I en 6 anys hem aconseguit que sigui l'esdeveniment mundial de referència en polítiques del temps. Tothom que vol demostrar què s'està fent en polítiques del temps i com això millora aquesta sensació que té molt, segurament molts oients que ens estan escoltant de no tinc temps, no em dona la vida, doncs hi ha polítiques que es destinen justament a millorar aquesta sensació, no? I aquestes s'anomenen polítiques del temps i aquesta ha sigut la trobada mundial. Aquest any hi han participat més de 3.000 persones al voltant de tota Catalunya. Hem fet els actes centrals a Barcelona durant del 13 al 15, com deies, d'octubre, però hi ha actes a fins a 40 municipis de tot Catalunya perquè el debat arribi a tothom i perquè les propostes arriben a tothom. I aquesta setmana justament l'hem centrada en analitzar com podem garantir el dret al temps en l'era de la intel·ligència artificial. Ens ajudaran totes aquestes eines que venen a fer el dret al temps? Això és el que hem discutit. I com fer-ho perquè realment puguem tenir entre totes i tots aquesta sensació de tenir control del temps i tenir més hores per fer allò que ens fa feliços i per descansar.
Clar, precisament ara ens avançaves una mica, no?, de què heu parlat durant aquests dies. Precisament entre les conclusions que s'han extret ja repensar l'ús de la tecnologia perquè aquests avenços digitals ens ajudin i no tot el contrari, és que moltes vegades pot semblar que la tecnologia, tot i que ha arribat per ajudar-nos, de vegades és una arma de doble fil, no?, perquè aquesta desconnexió digital cada cop sembla més difícil i no sé si precisament això és una cosa en la que s'ha de treballar.
Exactament. La veritat que no hem anat... Hem defugit. Hem tingut molts ponents internacionals de diferents organitzacions, des del Banc Mundial, des de Harvard, vale? I també gent d'aquí a Catalunya que és molt bona en aquests temes, com la Marta Galceran o el Ramon Gras. I bàsicament el que hem defugit és que la tecnologia ens ha solucionat tots els problemes. No. La resposta és no, si no li donem un focus a aquesta tecnologia. Ara sembla que la gran pregunta que li demanem a la tecnologia és com ser més eficients. Però a vegades, sobretot quan estem parlant de coses que afecten a les persones, no només busquem ser eficients, també busquem que ens donin felicitat, que ens ajudin a prendre la millor decisió i per tant, el que hem de situar i hem d'ajudar és que aquesta tecnologia vagi de la mà del que volem aconseguir, que és que la gent tinguem una sensació d'organitzar-nos el temps millor. I, per tant, em quedo amb una frase que va dir un dels ponents i la va fer reflexionar, no? Jo vull que la tecnologia m'ajudi a posar rentadores i m'ajudi a rentar els plats i ordenar-los, però no que la tecnologia m'ajudi a pensar. Pensar ja ho puc fer jo, no? Que sóc humà i és el que m'agrada fer. El que vull que la tecnologia m'ajudi a fer aquelles coses que no m'agrada tant fer, no? I, per tant, aquí està el repte, no? En el futur, sobretot, que la tecnologia ens ajudi a fer aquelles coses que no hi disfrutem tant passant el temps. I, per tant, creiem que aquesta és una de les grans conclusions i que ens ajudarà a arribar a que el dret al temps arribi a tothom, no només uns pocs, amb l'era de la intel·ligència artificial.
Quin paper juga en tot plegat aquesta intel·ligència artificial? Com podem començar a veure-la com una eina que ens ajudi i no com una enemiga? Perquè hi ha molta por, no?, en determinats sectors de si ens substituirà la intel·ligència artificial, però, de fet, també ja s'està parlant de com ens pot ajudar, precisament.
Exactament. Jo crec que hi ha una conclusió que és interessant, perquè a vegades, sobretot amb això que ve dels Estats Units, ja ens ha passat amb les xarxes socials i ara ens torna a passar amb la intel·ligència artificial, no?, que diuen ens ha solucionat tots els problemes. El Premi Nobel d'Economia del 2024, Doran Alselmoor, el que diu és, es calcula que la intel·ligència artificial ens ajudarà a ser, com a molt, un 1% més productius. Per tant, tampoc no ens pensem que ens canviarà 100% el món. ¿Vale? La intel·ligència artificial, hi ha coses simples que les fa molt bé, no?, i que l'hem d'utilitzar, aquestes coses que les fa molt bé i que ens ajuda, sobretot si ens ajuda a fer coses que a nosaltres no ens agrada fer com a humans. Però quan li dones tasques molt més complexes o inclús en temes públics, quan ha de prioritzar amb qui don contractacions o amb qui don subvencions, etc. Clar, sempre també hi ha un punt que en el punt no només és l'eficiència, sinó és qui més ho necessita, no? Quines condicions són de partida, entendre les persones. Això la intel·ligència artificial encara no ha arribat a fer-ho. I, per tant, ok, a utilitzar la intel·ligència artificial, però utilitzem-la amb aquelles tasques que realment vulguem, no que no ens faci pensar, que això és el que ens fa humans, sinó utilitzem-la amb aquelles que no, i tampoc no pintem aquest ecosistema de que les feines desapareixeran 100%. N'hi haurà algunes que potser no seran tan necessàries, però en sortiran d'altres, com ja va passar amb la revolució industrial, quan fa 200 anys van arribar les màquines. Els humans sempre tenim aquesta capacitat de crear nous llocs de treball i sobretot el que diem és que aquests nous llocs de treball segurament han d'estar més en l'àmbit de les cures, no? Perquè l'incorporar-nos les dones en el mercat laboral, ara ens falta temps a homes i dones per fer aquest treball de cures, de cuidar els nostres familiars, a la nostra casa, a la nostra comunitat, doncs que ens ajudin, que el temps que ens sobri perquè ens l'haurà alliberat la intel·ligència artificial el puguem dedicar amb coses que ens donen més valor com a humans.
Parlaves, Marta, d'aquest concepte, dret al temps. De fet, els experts de la Time Use Week han instat a que aquest sigui efectivament un dret per a tothom. De què parlem quan parlem del dret al temps?
Mira, per explicar-ho molt fàcil, el dret al temps és acabar amb aquesta sensació continuada de no tenir temps. El 80% de la societat catalana i europea no estem satisfets amb el nostre temps. I un 30% de les dones que tenim fills, entre les quals m'incloc, tenim la sensació de no tenir temps per nosaltres mateixes quan acaba el dia i has fet totes les coses que són obligatòries. Treballar remuneradament, les tasques de cura de casa i els nens, no? I dormir. Quan has fet aquestes coses no et queda temps per tu mateixa. Això ens passa un 30% de les dones, un 20% dels homes. El que diem és aquesta sensació de pobresa de temps i de no estar en equilibri amb el temps, l'hem de treure i tothom, tothom, i aquí vol dir tothom, homes, dones, gent amb més i menys recursos econòmics, ha de tenir temps per sentir-se bé ell mateix i ella mateixa. I no tothom ens agraden les mateixes coses. Hi haurà gent que voldrà jugar a l'ordinador, hi haurà gent que voldrà anar a caminar, hi haurà gent que voldrà anar a fer un cafè o hi haurà gent que voldrà llegir un llibre. Però hem de tenir una mica de temps al final del dia. No tot pot ser treballar, treballar i cuidar. Perquè si no, acabem esgotats i esgotades i això té un efecte, no només amb nosaltres, sinó un efecte amb salut, que cada cop ens costa dormir més perquè anem tan esgotats que no podem dormir, un efecte amb la productivitat perquè anem cansats tots el dia i, finalment, també un efecte amb la democràcia. Perquè quan vas tan cansat i tan sobrepassada, no? No tens ganes d'involucrar-te amb el que estigui passant al teu barri, amb el que estigui passant a la teva ciutat. I, per tant, desconnectes, no? I et tornes molt més individualista. I els humans som socials per naturalesa. I per solucionar els reptes i els problemes que tenim necessitem involucrar-nos. Per tant, perquè tot funcioni, necessitem tenir temps. I aquest temps l'ha de tenir tothom, no només aquelles persones que el poden comprar. I em refereixo a poder comprar és que pues, com que jo no arribo a fer les tasques de casa, compro temps. Com que jo no arribo a buscar els meus nens o a l'escola o a portar els meus pares al metge, compro algú qui va. Vale? Això està bé, però només està a l'abast d'una petita part de la societat. Hem d'intentar que la societat reorganitzi els seus horaris perquè tothom tingui temps.
Què podem fer nosaltres? Què sí que està a les nostres mans en aquest sentit? A nivell individual, què podem fer per poder almenys tenir una mica més de temps? No sé si tant com aconseguir aquest equilibri vital, però si més no, començar el camí.
Sí, mira, Rocío, jo crec que una de les coses més interessants és que a vegades pensem que nosaltres no podem fer-hi res. I sí que podem fer, vale? És cert que hi ha moltes coses que depenen de l'horari de la feina que tu facis i després de normatives que hi hagin a nivell estatal o així. Però nosaltres mateixos podem fer canvis. La primera cosa és saber dir que no. Jo dic saber dir que no amb elegància. Però no podem...
Però és molt difícil.
I a més tenim aquesta sensació de culpa, no? Perquè ens han pintat que hem d'arribar tot, dir que no. Prioritzar. No? De tot el que puc, no? Tothom tenim 24 hores al dia i necessitem dormir 8 perquè el nostre cos funcioni, val? Perquè si no, no funciona. Llavors, ens en queden les restants. Amb aquestes restants, molts cops no podem fer tot allò que volem, per tant, hem d'intentar prioritzar. Vale? Dir no, repartir-nos les tasques, sobretot les tasques domèstiques i de cures, que no només ens les quedem les dones, que històricament ens han educat així i les hem tingut més nosaltres, sinó que també les puguem repartir amb altres membres de la família, especialment si tenim parella, doncs amb la nostra parella. Val? Tots dos treballem, segurament, doncs tots dos també repartim les tasques de casa. I per últim, un exercici que jo a tothom li recomano fer és que es faci un rellotge de les 24 hores que pinti com està ara i com li agradaria estar d'aquí un any. Vale? I llavors, a partir d'aquí, que busqui què pot fer per tenir una mica de temps per ell o per ella. Doncs m'apunto 2 hores a la setmana que vull anar a caminar al carrer, com a mínim 2 hores a la setmana perquè em toqui l'aire. Doncs vinga, busquem-ho, prioritzem-ho perquè puguis fer-ho.
I a nivell col·lectiu, quines mesures seria important implementar? Quines, de fet, ja s'estan treballant en aquesta línia?
Mira, jo crec que aquí cal implementar coses des del municipi fins a nivell europeu. El municipi del Prat, per exemple, és un dels municipis pioners que, juntament amb altres municipis com Sant Boi, Esplugues, Barcelona, ha apostat històricament per les polítiques del temps i tenen programes com Temps per Cures, el servei de canguratge gratuït, el servei Respir, tots aquests serveis ajuden ja. Però falta que els municipis tinguin una visió global de com donar temps als ciutadans. I el Prat, justament, ara mateix està desenvolupant una metodologia pionera per tenir un pla de tota la ciutat de com poder abordar les polítiques del temps i el dret al temps. Això és a nivell local. A nivell català, amb la reforma horària ja es va posar molt el tema a l'agenda, però cal seguir-lo posant i les institucions com la Diputació de Barcelona, l'AMB i la Generalitat estan treballant en aquest sentit. Han anunciat que trauran un programa de conciliar, ajudar a conciliar més a les persones. Anem a veure amb què es tradueix, però té molt bona pinta. I a nivell estatal i a nivell europeu, jo crec que una de les palanques claus és la reducció i la racionalització de la jornada laboral. No podem continuar treballant les mateixes hores que es pensava fa 200 anys, 8 hores, quan la productivitat segueix creixent, quan la tecnologia, com parlàvem abans, entra. Si la tecnologia ens permet ser més eficients en la nostra feina, ens ha de permetre sortir abans de la feina i poder tenir més temps per nosaltres. I, per tant, la reducció i la racionalització de la jornada laboral és un dels eixos claríssims que s'ha de treballar.
Per acabar, volia acabar l'entrevista amb un tema de plena actualitat. Aquest cap de setmana hi ha canvi d'hora, passem a l'horari d'hivern i potser, no sé si serà l'últim cop que ho fem, perquè precisament coneixíem aquest dilluns la notícia, el president de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que proposarà a Europa eliminar aquest canvi d'hora. Com a experta, Marta, et volia preguntar quina valoració en fas i quins beneficis creus que pot tenir el fet d'eliminar aquest canvi d'hora.
Estem molt contentes amb aquest anunci. Portem molts anys des de la nostra organització treballant perquè s'elimini el canvi d'hora i estem contentes que ahir va ser un revulsiu, perquè segurament molts oients ens diuen és que fa temps que parlem de que es vol eliminar el canvi d'hora. Sí, hi ha el 80% de la societat europea i catalana estem a favor en treure el canvi d'hora. Hi ha un acord científic que hem d'eliminar el canvi d'hora, però falta que políticament es prengui la decisió. On s'ha de prendre la decisió i per què és difícil prendre aquesta decisió? És perquè l'han de prendre entre els diferents estats de la Unió Europea, Espanya, França, Itàlia, etc. El fet de que ahir una de les principals economies europees, que és Espanya, hagi situat aquest tema a l'agenda i que la Comissió Europea hagi dit que per ells és prioritari, esperem que aquest 2026, jo encara crec que el canviarem el 2026, però que a partir del 2026 pugui ser definitivament aquest canvi d'hora. Només per posar un context, la majoria de països del món no tenen canvi d'hora estiu-hivern, no el tenen i, per tant, no té cap mena de sentit que per un suposat estalvi energètic, que és perquè es va decidir fer aquesta mesura, no s'està produint aquest estalvi energètic. Ens produeix molts efectes en salut, que anem tots destrotats durant uns dies i, per tant, és un canvi que s'ha d'eliminar i això ens permetrà, sobretot si ens quedem amb l'horari d'hivern, ens permetrà tenir millor facilitat de dormir a les nits i de despertar-nos en sol al dematí.
Doncs, Marta, estarem molt i molt pendents d'aquest debat, de com evoluciona tot. Moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-nos tan fàcil aquests conceptes que potser per alguna gent encara són desconeguts, però que sí que és cert que, per sort, cada cop en parlem més sobre aquesta importància de gestionar bé el nostre temps i dels beneficis que comporta fer-ho en la nostra salut. Marta Junqué, gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies. Gràcies per donar temps al temps, Rocío, i per la feina que feu. Bona tarda a tots.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I ara és el moment, al Connectats, d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia de tres bandes, que avui la compartirem amb l'Horacio Placenti, que és empresari, i ja el tenim al parat. Horacio, bona tarda. Horacio, bona tarda. Bé, doncs a veure si el podem recuperar d'aquí una estona. Anem a castellà. Josep Asensio, escriptor i director del programa Tal com Raja. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. I a Badalona tenim a punt l'Enric Garí, jubilat de la construcció. Enric, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Molt bona tarda. Tenim l'Horacio? No tenim l'Horacio? No està disponible? Doncs mirarem a veure si ho podem solucionar i de seguida, doncs, de fet, comencem ja, perquè és que just parlant del temps arribem tard a la tertúlia. O sigui que entrem en matèria, anem per feina...
Un moment. Deixa'm dir una cosa abans de començar.
Vinga.
No vull canviar l'hora. Dos cops l'any, no la vull canviar. M'emprenya molt.
Havies d'haver vingut a la tertúlia d'ahir?
D'ahir, sí, ja ho sé. Però avui que vinc, jo l'enxufo encara que no toqui.
Val. Molt bé.
Perdoneu.
No, està bé. Potser podem fer, doncs, una consulta, no?, entre els tertulians del Connectats, a veure per on sortiria el sol. Anem al tema que avui ens ocupa, que té a veure amb les conseqüències, amb l'impacte de les últimes inundacions, tant de borrasques com de danes. S'està parlant de com afrontar, doncs, precisament aquests impactes. I, evidentment, solucions s'hi han de buscar. L'administració busca unes solucions més a curt i mig termini, però els experts estan per la labor de buscar unes solucions que siguin més definitives, tot i que seran més costoses, estaran al temps, com amb la seva aplicació definitiva. Parlen de deconstruir i de renaturalitzar. Enteneu de què van els dos conceptes, de què va el tema? Sí?
Sí.
Sí?
Sí. Sí, sí.
Vinga, doncs m'agradaria saber què us sembla. Tenim l'Horacio, sí? Horacio, bona tarda.
Bona tarda, ara sí.
Val, doncs escolta, no perdem més temps, entrem en matèria i ara us preguntava sobre aquests conceptes de deconstruir i renaturalitzar aquests espais que han quedat afectats per aquestes inundacions. Vols començar, Josep?
Jo? Sí, la veritat. Mira, jo soc molt radical i no sé per què, clar, deconstruir i renaturalitzar és radical, no? De fet, hem d'escoltar el que ens diuen els experts més que els polítics, no? Perquè se'ns ve una sobra molt important, especialment llegia que l'àrea aquesta de la Mediterrània, entre Alacant i Tarragona, pot ser la més afectada, i de fet ja és la més afectada quan hi ha allò que abans dèiem la gota freda i ara en diem dana, no? Mm. I el que s'ha demostrat és que l'aigua al final busca per on ha passat sempre, no? I per tant, a més s'estan produint inundacions a llocs on no n'hi havia hagut mai, no? I la gent que viu en aquests llocs, al Canà, per exemple, diuen és que això no ho havíem vist mai, no? I gent gran de 70, 80 anys. Per tant, jo crec que la no sé si és la solució o una de les solucions és començar a pensar en treure a la gent que viu allà, no? De fet, a la Dana de València, ja en allò que li deien el Barranco del Pollo, doncs ja estan pensant que hi ha llocs on no es podrà construir mai. Estan destruint, diguem, les cases que han quedat malmeses i no es podrà construir perquè, a més, els tècnics ja diuen que és que si d'aquí 50 o 20 o 10 anys torna a passar una cosa semblant, el riu se l'emporta. Per tant, s'ha de fer un estudi gran. Hem de pensar també en l'altre tema, que és la pujada del nivell del mar, que també afectarà a les zones més properes al mar. Sí. I, per tant, no és qüestió ja urgent. De fet, hi ha països, Holanda, per exemple, que ja sabeu que té una zona per sota del nivell del mar, ja fa temps que han construït dics més grans dels que tenien, no? Perquè saben que si puja el nivell del mar, entra a les ciutats. No és el nostre cas, però sí que hem de mirar, jo crec, les zones inundables ja estan fetes, vull dir que ja hi ha cartografia de tot això, per tant, és començar.
Enric, tu també series partidari d'aquestes solucions més dràstiques o més a llarg termini?
És que és l'única solució. O sigui, t'agradi o no t'agradi, és l'única solució que hi ha. S'ha construït en llocs que són inundables. S'ha fet expressament o s'ha fet sense saber-ho? No ho sé, això és el que no sé. Però el que sí que és cert és que aquestes cases s'han de treure d'aquí perquè estan construïdes sobre lleres de rius, sobre rieres. I aquí hi ha un problema. L'aigua sempre va per allà on t'ha anat sempre. I el dia que hi ha molta aigua, doncs, agafa el seu camí que havia tingut de tota la vida. I són les rieres. A partir d'aquí, què s'ha de fer? Aquests senyors tenen unes cases que estan legalment construïdes. Per tant, si s'han de treure d'aquí, se'ls ha de donar una cosa semblant o millor a el que tenen, en un lloc que no es pugui inundar, esclar. Per tant, comencem a preparar calés, perquè això en el fons són diners. Clar. Això per una banda. Mm. Per l'altra banda, el tema està la de renaturalitzar la zona. Em sembla molt bé. Les rieres, què, les tornarem a fer de sorra? Perquè les rieres eren de sorra, I aleshores sabeu el que passa? Que quan venia molta aigua, el mateix terra ja xupava aigua i aleshores no deixava que arribés tanta aigua a baix. Després, ahir vaig sentir una notícia que deien que s'havien de tallar les canyes de les rieres perquè era una espècie invasora, no sé què, no sé quantos. Mireu, aquestes canyes fa anys i anys que hi són. I què passa? Que els pagesos, per plantar tomàquets, per plantar mongetes, per plantar pebrots, anaven, tallaven les canyes, les posaven en el camp i aleshores en allà enrotllaven el que era la planta de les mongetes o dels tomàquets, m'entens? Ara, com que ja no hi ha pagesos, perquè els pagesos són gent de mal viure, es veu, doncs vinga, ningú talla les canyes i ara resulta que, oh, que les canyes. No, les canyes no produeixen res. Les canyes són per fer ús als pagesos. Però com que no n'hi ha, doncs aquí ho tenim el problema. M'enteneu?
Vinga, Horacio, tu partidari també d'aquesta mesura dràstica o quines altres solucions hi veus?
Bueno, es un tema muy difícil para opinar sin los conocimientos técnicos necesarios. Por supuesto que toda medida que conlleve evitar catástrofes o amenguarlas y evitar muertes, enhorabuena, bienvenidas. Ahora bien, dicho esto, yo descreo mucho de los comités de expertos, ya hemos tenido ejemplos muy recientes. ¿Por qué? Porque los enfoques no son científicamente tajantes, salvo alguno que han mencionado recientemente mis dos cotertulianos. Entonces, siempre hay intereses económicos de por medio. A mí ya la palabra expropiación no me gusta en absoluto, pero si esto está realmente soportado técnicamente sin alegaciones en contra y bien justificadas, por supuesto que es la solución viable. Yo no estoy en condiciones de mencionar ni aportar otro tipo de soluciones.
Tenim l'exemple d'alguns veïns d'Alcanar, ja tenen clar doncs, que hi haurà com una desena de cases que hauran de tirar amb el consentiment, amb l'acord dels propietaris. És una proposta que, de fet, els alcaldes de la zona, sobretot de la zona del delta de l'Ebre, de la zona de les Terres de l'Ebre, ja fa temps que s'està debatent i que s'està parlant amb els propis afectats. Evidentment que aquest hauria de ser l'últim recurs, però potser que algú comenci a fer-ho, que això sigui una realitat, pot convidar que es continuïn fent aquestes expropiacions amb una certa facilitat, si algú comença o no?
Home, jo crec que sí. Jo crec que, d'alguna manera, l'expropiació és l'única sortida, l'única que ha de ser justa, no? Quantes expropiacions hi ha hagut, per exemple, quan s'ha construït l'AVE, no?, que ha passat per allà, per Tarragona, allà pel camp de Tarragona, quantes se n'han fet com per fer pantans i la solució és que sigui justa. Jo sé, tinc una casa allà al Canà i que sé que té un valor catastral X i després l'administració em dona la meitat, llavors això no és just, i la persona pot això frustra molt, no? Però si et diuen, no, és que ara farem un això just per tothom, doncs jo trobo que és l'única solució, perquè s'ha de començar abans que ja sigui tard. Per exemple, tota la línia aquesta del tren que passa per la costa, enganxada a la costa, que quan hi ha temporal sempre queda afectada, s'ha de repensar de fer-la més amunt, no? Que passi per darrere d'aquests pobles, no? De Blanes i de tot això. Per tant, és un repte, i com ha dit, no sé qui ha dit, l'Enric, és qüestió econòmica. És una cosa que quan sigui tard, ja serà tard, malgrat la redundància, i llavors ja no podem fer res més. Per tant, expropiar mil vegades. Expropiar és una de les solucions més vàlides, crec jo.
A veure, expropiar una casa és una cosa que és molt greu, perquè t'expropien a casa teva, m'entens? O sigui, no t'expropien les quatre parets, sinó que t'expropien la teva vida, t'expropien una part de la família, t'expropien una part de les vivències, t'expropien moltes coses, m'entens? Aleshores, és clar, però és que quan venen aquestes inundacions, això és un perill. És un perill perquè l'aigua et segueix un curs i això no la pots parar. Aleshores, jo penso que amb molta delicadesa, aquestes persones d'aquestes cases se'ls hi ha de parlar i s'ha d'arribar a un acord. No s'ha de mirar d'arribar a un acord, s'ha d'arribar a un acord amb aquestes persones. I a partir d'aquí, la seguretat és el primer. Per què? Perquè és que aquestes cases que ells tenen, amb aquests dies de tanta aigua, això un dia se'ls anirà tot en norris i aleshores hi haurà encara més problemes. Jo penso que és una cosa que les administracions s'han de remengar, posar-s'hi en sèrio, posar-s'hi ferms i anar per solucionar aquest tema. Una altra cosa serà la via del tren. La via del tren, fa que encara no n'hem parlat, amb administracions i amb coses sèries. Estem parlant, però la via del tren segueix funcionant per allà mateix, vull dir, una línia que no funciona, com totes les de Renfe, vull dir que, bueno, un desastre. Però l'important per mi són aquestes cases que s'han d'expropiar. Aquestes cases sí, no les cases, les persones que viuen a dintre són les que a mi em preocupen.
Horacio.
Bien, sí, como decía antes, es todo un tema de dineros. Lógicamente que no se puede expropiar a la torera sin un consenso y habrá que llegar a un acuerdo. Si se ha estado toda la vida así, tampoco va a ir de 6 meses. Supongo yo que si hay los fondos necesarios para iniciar este proceso, una vez que el dictamen científico sea rotundo y consensuado, habrá que negociar y los propietarios tendrán que aceptar dentro de la lógica y del sentido común y resignar parte de su parte sentimental de su vivienda a cambio de más seguridad. Pero todo va a depender de la voluntad política de que los fondos estén a la altura. No veo otra lectura posible.
Perquè segurament la por que puguin tenir ciutadans afectats és precisament el que ara comentava l'Horacio, no? Que l'administració, que les empreses que hi estiguin implicades mantinguin el seu compromís, que es faci la inversió necessària, com apuntava també l'Enric, que en definitiva hi hagi un control rigorós i una transparència en allò que s'hagin compromès a fer. Penseu que és que estem parlant de solucions a un llarg termini, però és que aquestes danes, aquestes borrasques i tots aquests efectes que abans doncs es produïen de tant en tant, i molt de tant en tant, ara sovintegen i les trobem no cada any, però ja els efectes, quan arriba una, encara no ens hem oblidat de l'última que hem passat. Per tant, veurem...
El llarg termini aquest s'hauria d'escurçar, m'entens? O sigui, s'hauria de començar a treballar ja per solucionar aquest tema ràpid.
Sí, sí, però una altra cosa és el que passa...
Solucionar aquest tema ràpid, sí. Amb administracions, mínim són 10 anys.
Ja, i tot és el tema burocràtic.
Sí, sí.
Mira que paradoja... Sí. perdona, que ha salido a la luz, si bien no es la cuestión de fondo, el tema de las expropiaciones, pero las falencias que han salido a la luz a raíz de la Dana de Valencia es la carencia de fondos dedicados a la atención de la catástrofe. Las fuerzas de salvamento, los mismos funcionarios, bomberos, las nóminas que cobran, que son de vergüenza, yo creo que también ahí, más allá de que es un tema colateral al tema de las infraestructuras, también hay que poner la atención y los fondos necesarios para estar a la altura, porque eso sí no puede esperar. Podemos tener otra catástrofe mañana y hay que ver si estamos mejor preparados, no solo en la cantidad y calidad del personal, sino con los protocolos de actuación.
Efectivamente, aquest és un altre efecte col·lateral, no?, de totes aquestes situacions que s'han produït. Canviant de tema, hi ha un estudi que ha encarregat el Servei Català de Trànsit parlant de la feina, del resultat que fan els radars a les carreteres. Sembla que les xifres, segons aquest estudi, són força positives perquè, segons indica, s'han evitat més d'un miler d'accidents amb ferits en dues dècades, que no està malament. Sí que diuen que, com que l'efecte és un efecte que és positiu, el que caldrà serà incrementar els radars fixos. No sé quina és la vostra relació, la vostra experiència en referència als radars. Sou dels que controleu la situació, sabeu on estan, ja conduir d'una manera que s'adapta precisament a allà on estan ubicats aquests radars. S'han de posar més radars fixos?
Començo jo.
Vinga.
A veure, jo amb els radars tinc una relació d'amor-odi, ¿vale? Perquè, per una banda, crec que són necessaris, no? I, de fet, quan vas per l'autopista, especialment, o amb algunes carreteres d'aquestes on pots córrer més, sempre veus el que et passa amb una velocitat, jo diria, perillosa, no? I diria, ostres, si hi hagués un radar... Però, d'altra banda, també tinc l'experiència de que hi ha radars en llocs on tenen un afany recaptatori evident, no? I això m'entén molt. Per exemple, jo que viatjo molt cap al sud, cap a Alacant i tot això, amb la circumval·lació de València hi ha llocs on no està clar a quina velocitat hi has d'anar, hi ha un radar que a mi ja m'han agafat alguna vegada, doncs perquè en un lloc que indica 120, de cop i volta 100, i després hi ha el radar i no saps si és 120. Vull dir, allà hi ha un efecte recaptatori bestial. No? Ara, la pregunta que em fa, s'han de posar més o no? Home, que es posin en llocs on realment siguin necessaris, no? Perquè hem vist que és bo per la... I és positiu perquè pot disminuir el tema dels accidents, doncs la seguretat és el primer, no? Però vigilem, no? Que no sigui només per agafar diners, no?, a l'administració.
Efectivament, estaríem d'acord.
Jo, com que veig que els accidents baixen, me'ls hauré de tragar. A mi no és una cosa que m'agradi, però com que donen dades de que els accidents baixen, per tant, deuen anar bé. El que sí que jo considero és que no és qüestió de posar un radar, sinó posar radars de tram. Que això, sí. Això priva molt. Això priva molt. Perquè, esclar, el radar, tu vas a 160 i pots anar a 120, a la que saps que ve el radar, automàticament baixes i automàticament frenes en una autopista i això és perillós. Però, en canvi, si a tu et deixen anar a 100 durant un tram de 10 quilòmetres, doncs tu vas a 100 en un tram de 10 quilòmetres. I, per tant, considero que no és tan dolent com això.
O sigui, per tu millor el radar de tram.
Sí, per mi sí.
Uh-huh. Horacio.
Hombre, bueno, para cualquiera yo creo que es más efectivo el radar de tramo. Yo, por norma general, soy antirradar, pero por mi forma de conducir me considero responsable, no bebo, no consumo drogas y te digo unas estadísticas de muertes en accidentes de tránsito por cada millón de habitantes, por decir una comparación, donde hay otra forma de prevenir accidentes, como en gran parte de Alemania, donde confían en la formación y apuestan por la formación desde la escuela y en adelante, y no hay velocidades máximas. Sí. Y radares hay en ciertos puntos y en ciertas zonas. Esto no es general en todo el país. Y aquí tenemos las mismas cantidades de muertes, más o menos, y nos están tapando a radares. Entre un radar de foto, que para mí es en muchos casos contraproducente, porque más de una vez he tenido yo una situación de emergencia, porque yo no sé dónde están los radares ni los busco por internet, porque suelo respetar las velocidades, y el que va adelante, que de golpe sabe que hay un radar ahí, clava los frenos porque es un radar de foto de estos instantáneos, y luego vuelve a acelerar, obviamente que contra eso es mucho más eficiente el radar de tramo. Lo que no sé muy bien, si el artículo que nos habéis compartido habla del radar antifrenazo o canguro o algo por el estilo. Sí. No sé si es un tercer tipo de radar diferente, me intuyo que sí, no sé qué se quieren inventar, pero entre el radar fijo y el radar de tramo, obviamente es mucho más efectivo el radar de tramo. Lo que pasa es que los baremos de velocidades que ponen no están únicamente ligados a la seguridad en el tránsito, sino también a otro tema muy controvertido, que es el de la contaminación. Y ahí es donde hay un poco de conflicto de intereses.
Mm. Alguna experiència que vulgueu compartir per experiències que hagueu tingut conduint en una altra comunitat o en un altre país?
Jo no en tinc.
No.
No.
Bueno, el que veig és que...
Sí, però Alemanya... Perdona, Enric.
El que veig és que Alemanya no són mediterrans, m'entens? I els mediterrans, vull dir, quan hi ha una llei intentem saltar-la d'alguna manera. Per tant, hem d'anar de cara a la garrotada. Mm. Ho sento.
Sí. Aquí, si te toca el bolsillo, empieces a respetar.
Dic que aquí seria impossible que ens deixessin com Alemanya. Sí. Sí.
En corto plazo, sí. Jo crec que a la larga...
Us explicaré una cosa molt ràpida. Molt ràpidament.
Va, que tanquem.
Molt ràpidament. Hi ha escoles que van a veure teatre aquí a Badalona. Doncs esmorzen. Sabeu on va parar tot les restes de menjar, llaunes, ampolles de plàstic? A terra. Hi ha unes escombraries allà, a 10 metres. Ningú hi va.
Ha quedat claríssim. Doncs ho deixem aquí abans que no ens atrapi el radar. Horacio, Josep, Enric, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé.
Una abraçada, bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
The
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.